La gent que no té permís de residència i no té els papers en regla tampoc es pot beneficiar de les possibles sortides d'emergència, que, no, que, cuidado, sempre són d'emergència, són per un temps limitat, disposen els ajuntaments, que són pocs, a més, tenen poc això, no? I, per tant, aquí la qüestió és que hi ha una sèrie de gent que, per la situació administrativa en la que es troben, estan condemnats a no sortir dels marges. I els marges vol dir intempèrie. Això hem de ser clars i contundents. Intempèrie, al carrer, sota la pluja. I llavors es podran aixoplugar com puguin, amb taulons, a una nau, a un caixer, com sigui, però és intempèrie. Bueno, és el problema que tenim, i per tant això, però ja et dic que estem parlant de la part més desprotegida, més vulnerable, que són els immigrants que han arribat i que no han aconseguit regularitzar la situació.
Clar, però fixa't que estem parlant, aquesta nau a Badalona són un centenar de persones.
Sí.
Ahir explicàvem en aquest programa que l'assentament de Montcada i Reixac, que no és només de Montcada,
però
és aquell tram del Besòs, hi viuen 400 persones.
Sí, sí, a Rubí està sortint
que n'hi ha més. L'Ajuntament de Barcelona, l'última vegada que va fer un recompte d'això, parlava de 800 persones més.
Sí, en naus.
Estem parlant de moltíssima gent que l'administració sap que hi són, que la societat sap que hi són, però que tots fem veure que són invisibles,
diguem-ne. I tots són gent sense papers, migrats...
Molts.
És un percentatge molt alt, però també
hi ha d'aquí,
famílies, diguem, del país, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
Que estan en una situació d'exclusió social per la pèrdua de la feina, per malalties, per addiccions, etc. O sigui, vull dir, jo vull fugir una mica d'aquesta idea de que només aquests problemes estan relacionats amb gent, diguem, que ha entrat al país de manera il·legal i que està en una situació irregular.
Però
també tenim gent del país que ho està passant molt magre.
Sí, però almenys ells poden anar als serveis socials i a lo millor els serveis socials els hi poden donar una ajuda. Ara la normativa impedeix que per raons burocràtiques molta gent que necessita aquesta ajuda no la pot rebre. Aquesta és una altra. Una altra cosa és que Càritas i que...
No, hi ha serveis socials municipals, sí. Visc en un municipi petit...
Que se'n fan càrrec, però no li poden donar una vivenda. No li poden donar una vivenda. Li poden donar vals de menjador, li pot donar diners, els hi pot donar el que sigui, però una vivenda.
Etcètera.
I després hi ha un altre problema que, és a dir, inclús tenint papers, la gent immigrant no troba lloguer. Perquè els propietaris fan discriminació negativa.
Hi ha racisme immobiliari, sí, sí. De fet, un estudi de l'Ajuntament de Barcelona, precisament l'altre dia consultava la xifra, deia que més d'un 60% dels agents immobiliaris no accepten llogaters que siguin persones migrades o directament racialitzades, perquè en molts dels casos ja no...
Sí, són d'aquí,
ja no
es... molts han nascut
aquí. Simplement és que consideren que, que no s'adequen a l'estàndard que a ells els sembla adequat i que no els lloguen. L'Ajuntament precisament va impulsar un estudi per detectar quin era aquest problema, va veure que era un problema extraordinari, no? I per tant aquí tenim... És a dir, ja no és només el que hem parlat, la manca d'habitatge, etcètera, etcètera, també tenim un problema de racisme que alimenta aquesta exclusió social, no? I
perpetua la situació. Deixa'm tornar a l'argument que estava jo abans sobre el tema de la cultura de la propietat. Aquí a Barcelona, en els anys 60, 50, 60, va haver-hi un fenomen de barraquisme, va haver-hi una allau d'immigrants que no trobaven vivenda fàcilment, també va haver-hi un problema de preus, etc, etc. Molta gent va interioritzar com a el gran objectiu de la seva vida poder tenir en propietat un habitatge, tenint en compte que tenir un habitatge per una persona que viu en la incertesa i que ve de la immigració és tenir un sostre és el més important, perquè és la protecció davant de la intempèrie, que dèiem, diríem, no? Llavors, si això li afegeixes que les polítiques no han facilitat que hi hagi vivenda pública, va haver-hi el Sonésimo Redondo, tots aquests polígons que es van fer, però allò era relativament poca quantitat, si afegeixes que entre el mercat privat, entre llogar i entre comprar hi havia molt poca diferència, és del tot assenyat que una persona, per a lo millor en els preus d'ara, diríem, per 100 euros més o 200 euros més, fent un sacrifici una mica més gran, estan comprant el dret a no ser expulsats de la seva vivenda. Estan comprant el dret a tenir un sostre quan ja no tinguin feina, siguin grans. I escolteu, en la crisi del 2008 vam veure el paper tan fonamental que va tenir que moltes famílies humils tenien el pis en propietat i podien a tornar a acollir els fills a viure amb ells perquè tenien el pis en propietat. Què hagués estat d'aquestes famílies si haguessin tingut de pagar un lloguer que els hi hagués pujat i no haguessin pogut fer front a aquest lloguer?
Sí,
o sigui,
sí.
Pensem, sí, aquí no?
Jo, fixa't que el que on posava l'accent jo no era en la propietat que tu utilitzes per viure-hi, era en la propietat que tu utilitzes per invertir.
Ah, bueno, però això és una altra cosa, clar, aquests no són la gent.
Ja, però aquest és el problema. No, és que jo no assenyalava ningú. El que deia és que aquí tenim
fons,
un problema...
Fem, diguem, la inversió de la nostra vida.
Exacte, la major part de la gent és la inversió.
Això no és un negoci, perquè tu hi vius.
Bueno, però podràs fer negoci després de revendre-li...
Sí, però en un moment en el que aquest país va apostar i va apostar. És a dir, no és una cosa espontània, sinó que va haver una aposta econòmica, governs socialistes i accentuada pels governs populars, de convertir l'habitatge i la construcció
en un
motor econòmic.
Sí.
Ja directament en un motor econòmic d'aquest país. Sí. I ens posàvem...
La xalla, la bombolla.
Havíem atrapat Itàlia, la bombolla famosa. I, evidentment, el mercat respon. I la ciutadania, no només els grans inversors, per suposat, que són, insisteixo, ho he dit abans, no?, els principals propietaris dels habitatges de lloguer que hi ha a Barcelona, no?, i a les grans ciutats, però també la ciutadania diu, escolta'm, els meus diners em rentaran més si compro un pis i el llogo que si no si el tinc al banc. Això s'extrapola i acaba perjudicant, paradoxalment, perquè no es prenen mesures des de les institucions, els mateixos fills dels inversors que han comprat el pis per complementar els seus ingressos.
Per això s'ha plantejat...
Uns mercats absolutament disparats, perquè és el meu cas, eh? O sigui, els meus pares pobres no van poder comprar-se més que la casa on viuen, però jo em vaig trobar un mercat absolutament desbocat en el qual comprar-me un pis era inassequible, mentre que alguns dels meus coneguts sé que havien utilitzat això directament com a inversió.
No,
tu estàs donant una clau molt important. En un moment determinat... Perdona.
No. Endavant. No, que anava a dir. Diu, amb uns preus desbocats, probablement amb una situació normal no es podria accedir a aquestes vivendes i a les hipoteques que els bancs concedien a gent
que probablement
les podia pagar en un moment puntual, però que no garantia que al cap de 25 anys les poguessin pagar.
Sí.
És a dir, aquí el ciutadà també va tenir... Vull anar on vull anar. Que els ciutadans també vam tenir la nostra part de culpa.
Sí, perquè
ens vam deixar portar per determinada alegria.
Sí, d'acord, però tot això no és casualitat.
Era pervers, però...
Tot això no és casualitat. El primer cas que el jutge Seijó va portar al Tribunal Europeu era un cas d'un marroquí que havia comprat una casa, l'havia comprat bé, després no havia pogut pagar i al final es va trobar que devia més interessos de demora que capital, i havia perdut la vivenda, seguia tenint una hipoteca i els interessos de demora li havien doblat la deute que tenia. Diríem, cuidado, que hi havia una regulació que era absolutament escandalosa. Però tu has donat la clau sobre quan has dit els preus han pujat. I llavors ha produït aquest fenomen de la gentrificació, no? És a dir, els fills no poden mantenir vivint en el barri que vivien els seus pares perquè no poden pagar el pis que els seus pares s'hi van poder pagar, diríem, no? Clar, és que entremig hi ha hagut el procés en el que, per desgràcia de tots, els diners al banc no donen, no hi ha inversions segures i la vivenda s'ha convertit en el refugi dels inversors.
Sí,
a més, en el cas de la ciutat de Barcelona s'ha complicat amb el tema de que el lloguer turístic donava molt més que el lloguer convencional.
No és que s'hagi complicat, Milagros. És que el mateix que va passar amb la propietat, avui està passant amb el lloguer. Ahir vam explicar-ho. Els últims 3 mesos de l'any passat, els lloguers a Barcelona van pujar 100 euros. En 3 mesos. 100 euros en 3 mesos.
Clar, perquè quan hi ha pressió, que hi ha poca oferta i molta demanda, i a més no hi ha polítiques que compensin això, doncs el procés especulatiu, sempre el procés especulatiu acaba fent que la gent que té por de dir pues, haig de comprar el pis com sigui, si endeute més del que li tocaria, després ve una crisi econòmica i com que s'ha endeutat molt, perd el pis i segueix devent la hipoteca, etc. No? Llavors, clar, és que han sigut 4 o 5 factors alhora.
Sí, sí.
Però les víctimes han sigut la gent, eh?
Absolutament. Absolutament. No només la gent, i ho continuen sent, perquè en el fons tot això es rescata amb uns diners públics que constitueixen el Sareb, que ara expulsa a persones en la nau de Badalona.
No? I no els hi reclamem, i a més hem perdut una oportunitat d'or, una oportunitat. Això és imperdonable pels governants que han tingut en aquest país. Com han tingut milers de vivendes que han sigut rescatades amb diner públic i aquestes vivendes no són públiques.
Bueno, exacte.
Això sí, perquè estaven construïdes. Tenim un problema de que no tenim sòl per construir. I resulta que tenim un parc de vivendes fenomenal, milers de vivendes construïdes, que se'n van a la Sareb i que no són públiques.
I això, i ho porto una mica al que com havia iniciat, i és perquè tampoc mai no s'ha volgut punxar aquest gran negoci que s'havia estimulat i que donava, en els moments de creixement, una gran rendibilitat, no? I unes grans notícies, no?, en el seu moment.
I llocs de treball, i moltes indústries, diguem, terciàries que també funcionaven.
Però la construcció, la construcció de la vivenda, és que aquest és un altre parany. La construcció és una activitat, i és una activitat econòmica. Tant se val que el promotor sigui privat o que sigui públic. La promoció pública també genera riquesa.
Sí.
També genera activitat i treball.
Sí.
Saps que una part de la riquesa que generava la promoció pública era aquesta venda final, diguem-ne, a preu de mercat lliure i pisos que acabaven marxant.
I l'altra pregunta que jo et dic, i tots aquests promotors i aquesta riquesa que s'ha creat en la bombolla immobiliària, on ha acabat? A quin paradís fiscal ha acabat el guany d'això?
Jo, o sigui, per deixar un apunt, diguem, d'esperança, o sigui, tot això el que volia dir, en definitiva, és que es va estimular des d'un punt de vista de les institucions públiques, és a dir, és una situació que no és casual, no és una tempesta d'hivern, sinó que van haver-hi polítiques que ho van promoure i, de la mateixa manera, poden haver-hi polítiques que ho incentivin i que propiciïn un escenari en el qual l'accés a l'habitatge no sigui tan costós per a moltes famílies com el que és ara i que és el principal factor d'exclusió social que tenim,
avui. Al rerefons de tot hi ha aquesta falta de vivenda pública. Aquests dies, jo vaig dir la xifra cada dia perquè la gent en sigui conscient. Espanya té un 2% de vivenda pública.
Sí, sí.
2%.
I quin percentatge?
Només perquè la gent no tingui clar. És que no hi ha pisos, però hi ha un 2%.
Sí. I quin percentatge? Pública. Aquesta xifra la pots relacionar amb una altra. Quin percentatge de famílies estan en risc d'exclusió social? Més del 25%.
Exacte.
Correcte. Més que res perquè... setmana que ve ja ho explicarem i tindrem temps, però al final el que genera és un problema de fons que és qui construeix, no? És a dir, tinc un 2% de vivenda pública, perfecte, vaig a construir-ne. La pregunta és qui vol construir-la, la vivenda pública? Perquè si el canvi de paradigma és aquesta vivenda ha de seguir sent pública a llarg termini, desapareix aquest benefici final. Per tant, qui la construeix? Tu pots vendre i guanyar diners per dues vies. Per marge, impossible, amb la vivenda pública, o per volum, és a dir, construir molt. Qui té la capacitat de construir
Està sorgint un fenomen.
Els grans constructors, els grans tenidors i els fons d'inversió.
Sí.
Que és la perversió màxima del sistema, que són els qui ara mateix estan en l'ull de l'huracà de la tempesta social, aquí, que és la vivenda, són segurament els únics que avui tenen la capacitat de fer la gran construcció de vivenda pública que seria necessària.
Suposant que tinguem espai i sol, perquè a Barcelona aquest és un problema greu, i a l'àrea metropolitana de Barcelona també.
Sí, però vull dir que si tu, és a dir, tu generes la situació ideal en la qual pots construir, et pots acabar trobant en què els únics que et construiran són els que ara amb els mateixos amb qui t'estàs barallant, diguem-ne.
Sí, però el problema ja no és tant qui construeix, sinó que, evidentment, tu mantinguis en tot moment el control i amb una regulació estricta. És a dir, evidentment, tu no pots discriminar algú, dir, tu no el construiràs. Ara, el que sí que em puc assegurar és que...
No és el 30% de reserva d'habitatge. Aquesta mesura, que va ser tan criticada, és clau. És absolutament
clau. I després hi ha un altre factor que aquí hem contemplat molt poc, però a Europa més, que és la importància de construir principalment, jo diria, jo personalment diria exclusivament, habitatge públic de lloguer. És a dir, clar, al final això és una propietat que queda en mans de l'Estat o de les administracions públiques i permet un rodatge i una rotació que facilita precisament un accés continu, no puntual, sinó continu d'aquest...
Les vendes dels anys 60 del patronat de l'habitatge.
Sí, jo crec que ara és impossible en algunes ciutats abordar el problema de la vivenda exclusivament des de la perspectiva de la construcció, de la nova construcció.
Ja,
és impossible.
En ciutats massificades...
En ciutats com Barcelona s'ha de plantejar rescatar com sigui, amb els diners que sigui, però s'ha de rescatar vivenda ja construïda i rehabilitar. Hi ha barris sencers molt deteriorats que la rehabilitació podria ser una solució col·lectiva pel barri, perquè són barris molt deteriorats,
correcte, sí.
I que, a més, donarien oportunitat a rescatar vivenda per fer vivenda de lloguer social.
Va, que us dono festa a partir d'ara. Faré una pausa per la publicitat. Teniu loteria de Nadal? Veu comprar loteria de Nadal? Us va tocar?
Jo també, el de la feina, sempre el mateix número
heu
i no toca mai.
Tots, per tant, deixo que ningú s'ha fet ric, perquè tots torneu a estar aquí.
Doc la notícia. A mi em va tocar.
Bé. I què fas aquí?
A mi em va tocar.
Un número de veritat o un número cantat?
No. Vaig invertir 20 euros i em van tocar 120.
Molt bé.
Ostres,
llavors, això...
Se n'han deixat de treballar.
Això el que va aconseguir és que aquella sensació que jo tenia de això mai toca... No, de dir, ostres, doncs sí que
sí, pensava que anaves a dir per lligar amb l'inici de tertúlia que t'havies pogut finançar els testos d'antígens per tot el... Gràcies als premis de la loteria de Nadal. Però vaja...
Però com seran com la vivenda, els testos dintre de poc.
Farem una pausa per la publicitat i no és broma, Els nens de Sant Ildefonso van cantar 56 números de la loteria malament. Que vol dir... que van dir que aquell número tenia premi i que no tenen premi. 56 números. A 1.000 euros el dècim, doncs calcula tu quants diners són. L'Olga Majoral és advocada. Ella es va trobar que a Rubí un senyor, un empresari, havia comprat uns dècims, n'havia comprat molts. I els nens de Sant Ildefonso van cantar el seu número. Clar, va estar supercontent. Va dir, mira, tots els treballadors de l'empresa...
Això ha de ser pitjor que res,
Van anar a cobrar i li van dir...
Quin xasco.
No, és que aquest número no ha guanyat. Com que no? Si els nens l'han cantat. No, que no ha guanyat. Ho va portar amb una advocada, l'Olga. L'Olga Majoral ha agafat tot el sorteig sencer, ha apuntat tots els números que van cantar els nens de Sant Ildefonso i els ha comparat amb els números reals que han guanyat premi. 56... mal cantats. Al tornar a la publicitat, parlem amb ella.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacle, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda con
él. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ho explicava abans de la publicitat, durant el sorteig de la loteria de Nadal, del dia 22 de desembre, els nens de Sant Ildefonso van cantar almenys 56 números de la loteria malament. Què vull dir amb això? Que la boleta deia un número diferent del que ells cantaven. Quin problema hi ha? Que els números que hi ha a la boleta són els que s'apunten a la llista de premis i són en realitat els únics que es poden cobrar. Per tant, hi ha moltes persones que van escoltar per la tele, per la ràdio, per on fos, que els havia tocat la loteria, que se'n van a cobrar i que els hi diuen que aquell número no ha estat premiat i no acaben d'entendre res. Això semblava que podia ser una cosa puntual, però l'Olga Majoral, que és advocada, a partir del cas d'un client, ha revisat tot el sorteig i resulta que ha passat amb 56 números. Senyora Majoral, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quan van acabar de fer el repàs número a número de tots els que es van cantar en aquell sorteig, suposo que es van posar les mans al cap.
Sí, la veritat és que estem veritablement molt sorpresos dels resultats d'aquest estudi. Nosaltres, en fi, vam començar amb el famós número 59.395, el que ha destapat tot això. Sí. Sorpresa va ser quan, en fi, aquest cas es va donar a conèixer i vam començar a rebre al despatx multitud de sol·licituds, de contactes, de gent que ens deia que li havia passat exactament el mateix, però no amb aquell número, sinó amb altres, que havien escoltat el seu número, que havien intentat cobrar aquells dècims i que l'administració els havien dit que no estava premiat. Clar, nosaltres vam començar a verificar tots aquests contactes que ens arribaven i a la mesura que anàvem veient que tots ells s'anaven constatant, internament al despatx vam pensar que el que havíem de fer era revisar de dalt a baix el sorteig i veure de quants errors estàvem parlant. I efectivament s'han constatat 56 números que es van cantar públicament davant de milions d'espectadors i que, per tant, afecten a milers de persones i que després no consten recollit al llistat oficial de números premiats.
Ah, jo el que no entenc, no és que sigui tampoc un expert en loteria, però la imatge, diguem-ne, del sorteig l'hem vista sempre tots. Surt la boleta, els nens agafen la bola amb el número de premi i un altre agafa una altra bola que diu quin tipus de premi és el que surt i se'n van a col·locar-los davant d'un senyor o una senyora que està assegut en una taula i que el que fa és controlar, entenc, que allò estigui bé. Aquella persona té les boles davant. No ho veu, que els nens estan cantant un número que no correspon?
Sí, és que és incomprensible. És així tal com ho expliques. És a dir, els nens van caient les boles del bombo i els nens posen en aquell filferro on hi ha un senyor sentat, que és un interventor, un supervisor, que hauria de fiscalitzar els números que van cantant els nens. També m'agradaria aclarir que no necessàriament l'error s'ha d'haver produït per part dels nens. És a dir, és que no ho sabem. La gent té moltes preguntes i es fa molts interrogants.
Però què vol dir que no? O sigui, un sorteig que mou la quantitat de milions d'euros que mou el sorteig de Nadal no està clar, diguem-ne, on es pot haver produït aquest error?
No, no està clar. Nosaltres entenem exactament el que tu comentes. És a dir, això és un sorteig milionari i s'està celebrant com si fos una quedada d'amics a la plaça d'un poble jugant al bingo. Exactament amb les mateixes garanties. Els premis menors, que són aquests 1.794 pedrees, que es coneixen popularment, sí, són números que van caient, es van cantant, però que l'espectador no veu en pantalla. Estem parlant de que són unes boles minúscules, amb el número gravat amb làser, algunes d'elles pràcticament molt esborrades perquè són molt antigues, i es van posant en aquells filferros el supervisor, sembla poc més, que és el convidat de pedra, no verifica aquesta feina i únicament es verifiquen els premis grossos, aquests sí que es repeteixen en diverses ocasions, la càmera fa zoom i capta el número de la bola, es supervisa per l'interventor, però...
Clar, però que encara que siguin premis petits, són milions d'euros els que estan en joc, perquè, clar, a 1.000 euros al dècim, amb la quantitat de dècims per cada número que es fa...
Sí, no, i tant. De fet, aquests 56 errors que s'han produït, si fem els càlculs, estem parlant de que per cada número es pot vendre un màxim de 1.720 dècims. Si s'haguessin venut tots, estem parlant de que s'han anunciat gairebé 10 milions d'euros en uns números que no han resultat premiats i que ningú ha pogut cobrar. I el que és més sorprenent és que no es fa en cap cas una subsanació d'aquest error. Ni s'anuncia públicament, ni l'interventor ni el supervisor que comentàvem no identifica públicament aquest error i es subsana en directe, ni tampoc en el llistat oficial veiem que apareixen 56 números novedosos que no es van publicitar en el sorteig i en cap cas hi ha un asterisc que digui, escolti, és que aquest número apareix en substitució d'un altre que és el que efectivament es va cantar. És a dir, hi ha una opacitat molt evident, perquè no es vol donar a conèixer a la ciutadania que aquests errors passen, que molt probablement això s'ha donat a conèixer ara, però segurament tot fa pensar que vingui passant des de edicions anteriors. I, per tant, crec que això hauria de ser una informació que hauria d'estar a l'abast de l'espectador i del jugador.
Vosaltres heu intentat posar-vos en contacte amb l'administració de Loteries de l'Estat i dir-los, ha passat això, hem detectat això, què podem fer?
Nosaltres hem presentat una reclamació administrativa prèvia, formal, i estem a l'espera de que ens donin resposta. Sí que tenim coneixement que per part d'alguns mitjans han fet alguna trucada, han enviat algun correu electrònic, i la resposta de Loteries i Apostes de l'Estat sempre és la mateixa. És la negativa a acceptar aquests errors, acceptar, reconèixer com a guanyadors aquests números que es van cantar i s'emparen única i exclusivament en la validesa del que figuri el llistat oficial de premis.
Esteu disposats a portar-ho a judici, això, si cal, per la via administrativa?
Els nostres clients estan molt indignats. Hi ha alguns d'ells que, a més, són clients d'empresa i van comprar un número considerable de dècims que van repartir entre la plantilla i entre els clients. I la indignació és molt gran. Esgotarem aquesta via administrativa prèvia, però sí, tenim clients que ja ens han dit que volen arribar fins a les últimes conseqüències, perquè aquí el que es pretén ja no és única i exclusivament que es reconeixin aquests números com a guanyadors i, per tant, tot aquell que pugui acreditar tenir un dècim d'aquests números pugui cobrar el premi que es va anunciar davant de milions d'espectadors. No només això, sinó el que es pretén és obrir debat i sol·licitar una reformulació, un replantejament profund sobre la dinàmica del sorteig, que entenem que no està dotat de les garanties degudes. Es fa recaure tota la responsabilitat en uns nens. Els nens, en definitiva, són nens. És lògic que es puguin equivocar. No són robots, però hauria d'haver una persona, un adult, que fiscalitzés aquesta feina i, en tot cas, una transparència que no existeix. Es vol vestir aquest sorteig d'una apariència de normalitat, com si res d'aquests errors s'haguessin produït, quan realment no és així.
L'Olga Majoral és advocada, és la persona que ha detectat aquest error. Ho dic amb un somriure, però em sembla gravíssim. 56 números mal cantats el dia de la Loteria de Nadal, el dia que tots els mitjans de comunicació d'Espanya estan durant hores i hores pendent només dels números que van cantant els nens de Sant Ildefonso. N'estarem molt pendents de com acabi tot plegat. Senyora Majoral, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Adéu-siau.
Mercè Arregà, com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon
ben
dia, Port.
Tornada, Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon
dia. Disculpeu que avui us he robat el temps, però és que no és a dir, no, és que... Bé, no tinc prou cap per posar-hi totes les mans només de pensar-ho. 56 números mal cantats.
A mi m'ha impressionat el número. Sabia que n'hi havia, però 56?
I va ser ella que es va...
Ella li arriba un client...
Sí.
Diu, ha passat això, comença a sortir pels mitjans de comunicació, d'altra gent comencen a trucar al bufet dient, doncs jo tinc un altre número i m'ha passat el mateix, i ella, des del bufet, agafa... No ella, les persones del bufet agafen el sorteig sencer i diuen, anem a repassar-lo.
Pam, 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 pam.
Agafen tots els números que canten els nens de Sant Ildefonso i els comparen amb els premis reals.
Clar.
56... Clar, ella ho diu, es pot haver equivocat el nen al cantar-lo o es pot haver equivocat l'interventor a apuntar el nom al número a la llista. Però sigui com sigui, hi ha 56 números que es van cantar que si intentes cobrar-lo no cobres.
No pots. I és el que tu deies, que tot i que són les quantitats són petites o menors, però la suma total em sembla que és una barbaritat.
La petita, la teva i la meva individualment, clar. Però clar, imagina't. Bé.
A veure al final com es soluciona, no? A veure com...
Sí, no.
Bé,
queda dit, va...
A partir de les 11, viatjarem per l'espai avui, sí, però no ho farem sols, ens acompanyarà l'Ignasi Ribas, que és director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Amb ell parlarem del que està passant en la immensitat de l'espai.
A tot?
Tot l'espai.
Això en 20 minuts.
En la immensitat de l'espai en 20 minuts, carai.
I, atenció, 2022, en parlarem o no?
Quina capacitat de resumir.
Tornarem a la Lluna o no? Tu què creus?
El Trump va dir que sí, per tant...
Doncs si ho diu
no
el Trump...
25-26, diuen.
Que sí? No, era el 2024 o el 25.
Li han canviat
a
l'Artemis 24, es diu 25 o 26.
Ho tenim a tocar.
Però no serà...
La meva filla m'ho deia, un dia viatjaré a l'espai. Tu potser sí, però sí. Nosaltres sembla que...
Nosaltres no. Crec que ja no ens enganxarà. Avui viatjarem més, per això. Recorrerem Tanzània, guiats per en Marcel Carné, el rodamont del programa, i per descansar una mica ens relaxarem escoltant tot el que ens pugui explicar, que també farem cura en 20 minuts, amb el periodista Josep Lluís Merlos, a qui seurem el nostre Cheslos.
I avui ja portem la cançó dels adolescents per excel·lència, dels que aquells que es lleven ben enfadats, van a classe més enfadats, dinen i sopen encara més enfadats, i et diuen que no els entens. Green Day, Basket Case.
Vols dir de quan érem adolescents nosaltres,
sí.
No?
Això no es pot superar, encara que sigui pel vincle emocional, però ho intentarem.
Ho poseu difícil.
La meva és la bona, per això avui tinc una versió que ho petarà, és en Berk and the Virtual Band i el seu estil de jazz que emula ni més ni menys que Louis Armstrong, però amb els Green Day, a veure què passa. Do you have the time to listen to me while... Aquesta és la bona?
No, és diferent.
Té la seva gràcia,
És diferent. Jo intento superar-ho, crec que ho aconseguiré, escoltat el que m'ha escoltat, però això sí, haig de dir que no és fàcil. Pol, saps aquells músics que semblen com motillos de fira? Saps aquells que arrenquen però que no arriben a cantar, que acceliren al parlar? Doncs aquesta és la versió que em fa Israel Nash. Nothing and everything
all at once. Doncs sí que era la bona, la meva.
Mira, m'ho has tret de la boca.
Però fixa't, tu no diries que és Basket Case, aquesta cançó?
No, ja et dic jo que no.
És una altra cançó diferent.
És una altra cançó diferent, sí. Completament diferent.
No sé si et quedaràs amb alguna.
Però... Sí, no, clar, em quedaré amb alguna perquè em feu quedar amb alguna, però...
No, més que res
pel temps, tot pronòstic...
Ai.
Contra tot pronòstic, l'Olga guanya.
Va.
Yeah. Fins demà a les 8.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Arregà.
Vinga, 4 minuts que passen de 11:15. Bon dia de nou, què tal, com esteu? Avui és dijous 13 de gener, dia, per cert, de l'apreciació dels acudits, si són bons o no. Molt personal, també. I el dia que s'han de fer realitat els teus somnis, o almenys intentar-ho. Per cert, salutació especial avui a Jason Momoa, Aquaman. Programa 80, com del matí a Ràdio Estel, tot preparat per acompanyar-vos a partir d'ara i fins a 2:15. Tot l'equip del magazín, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, al món virtual, a les xarxes socials hi tenim a l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas. M'està preguntant el José, per què saludes Aquaman? Que no ho saps, José. Jo, Jason Momoa, que és Aquaman, és l'actor que interpreta Aquaman, doncs ho ha deixat amb la parella. Per tant, una salutació especial. Jo, per si de casa, el saludo. Em presento, per Serraga, aquí, al matí, a Ràdio Estel.
Avui, que és el dia que es fan realitat els teus somnis.
Ah, és que va tot lligat, va tot lligat. Avui, amb un altre punt de vista, d'aquí mitja hora ens interessarem en l'espai. Què hi ha de nou? El 2022, o no? De fet, ens ho deia la Ola. Em sembla que és el 2025-2026. Serà un any d'avançar cap a la Lluna. Parlarem avui amb Ignasi Ribas, director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Avui també ens acompanya la Mireia del Pozo i el Plusvalu Adonis. El nostre convidat d'avui, per cert, la Chess Long, fa 18 anys que té un programa de motor a Ràdio Marca, i des d'aquest any també el podeu escoltar al podcast del Cafè del Paddock a RAC+1. Escriu a l'Esport, al Diari Ara i altres mitjans, i la veritat és que és una de les persones que més en sap del món del motor a casa nostra. Josep Lluís Merlos s'asseurà el nostre Chess Long. Això serà a partir de la 1. I, com sempre, per acabar el programa, tindrem els àngels de les xarxes, avui amb Mercè Mondelo, i la resolució del Freqüència Madurada. Tot això i més, si et quedes a passar el matí, aquí, al matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
Bon dia de nou, Olga Vallejo.
Molt bon dia.
Bon dia, David Serra.
Hola, què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé.
I la Marta Jarque, com estàs, Marta?
Bon dia, molt bé. Molt bé, molt bé. I tu?
Jo estic perfecta, bé, home.
Estem tots en forma.
Et despertes avui i veus aquesta notícia, que Aquaman està clar. Solter.
És la notícia del dia, sens dubte.
T'ha animat la setmana. Olga, tu com has dormit? Com estàs?
Va costar, sí? Arrencar a dormir, sí. Però bé, bastant bé.
Va, ens ho expliques?
Sí, anem-hi.
Aquella informació, aquella notícia, com sempre t'hagi tret la son a la zona Vallejo, quina és?
Mira, me'n vaig anar a dormir rellegint el mail de l'escola dels meus fills. Un d'ells és GCE, o sigui, contacte estret d'un positiu, que haurà de fer-se un TAR, un test d'antígens ràpid, a una de les farmàcies que participen al programa TAR, ja sabeu ara el que és TAR, però malgrat la complexitat, s'agraeix la gestió que s'estan fent des de la majoria, almenys des del centre educatiu al que jo estic vinculada. Esperant que vagi de baixada la sisena onada, estem com la parella de la vinyeta d'en José Luis Martín a La Vanguardia. Veiem una parella sopant mentre miren les notícies, on diuen nou rècord de contagis, i ells que van pensant, aviat sortirà més a compte comptabilitzar els no infectats.
I avui a Sanitat limitarà el preu dels tests d'antígens.
La Vanguardia avança que el preu que estudia el govern central pels tests d'antígens anirà sobre els 2,50 €. També s'ha avançat en l'agilització en la gestió de les baixes. No és per menys, a Catalunya hi ha més de 123.000 persones de baixa per Covid, i després hi ha altres baixes, unes baixes que es gestionen els CAPs. D'aquí que s'hagin simplificat les baixes i les altes per Covid, ara tan bon punt rebis la baixa, tindràs una alta diferida per 7 dies després.
I sobre la Covid, Olga, quina entrevista en recomanes?
La de l'Ara a Manel Cervantes, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, que diu que el Covid s'assemblarà més al refredat que a la grip, però ara hem de seguir vigilant. A l'Antoni Bassas li pregunta si això de ser com un refredat serà en el futur, no? Doncs quan es pot entendre que arribarà aquest futur? I respon que quan passi aquesta onada de l'hivern, a partir del febrer. Mira, m'he animat.
Home, tu no? Diràs. I deixant la Covid a banda, però seguint amb l'escola, males notícies sobre les rutes escolars.
Veiem al punt avui que el 75% de les famílies no troben segures les rutes per anar a classe. Així és després de l'estudi elaborat per la plataforma Revolta Educativa, que han fet en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, on també han participat una 80ena d'AFES, associacions de famílies, 4.500 famílies i gairebé 200 escoles. El 80 80% dels enquestats consideren que el transport privat, a més, circula massa ràpid al voltant de l'escola i el 79% considera excessiu el soroll de trànsit rodat a l'entorn dels centres educatius.
En canvi, sembla que hi ha bones notícies pel Pacte per la Llengua.
Diverses vegades hem parlat de la situació de retrocés del català. Sembla que han posat fil a l'agulla per intentar revertir la situació. Ahir la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va presentar el procés que haurà de permetre elaborar el Pacte Nacional per la Llengua, que la intenció és que aconsegueixi que hi participin el màxim d'agents, entitats, partits polítics... Com diu l'editorial de l'Ara, és un bon inici que el Pacte Nacional per la Llengua sumi més del 80% de l'arc parlamentari català.
I què t'amoïna aquest dijous?
Doncs saber que Groenlàndia va perdre 166.000 milions de tones de gel el 2021, que això és una barbaritat. L'Organització Meteorològica Mundial adverteix que fa 25 anys consecutius, no des de fa 25 anys, un dia sí, un dia... No, 25 anys consecutius, que les glaceres que envolten l'illa s'estan reduint. L'any passat, durant la temporada de desglaç, l'illa va perdre més massa de gel que la que va guanyar durant l'hivern. Per tant, a pitjor.
I qui també deu estar glaçat i sí, que no gaire content, avui deu ser el duc de York.
Un jutge de Nova York ha denegat la petició d'arxivament del cas del príncep Andreu d'Anglaterra, que ara té 61 anys, i ha denegat la petició d'arxivament d'un cas sobre la denúncia que va plantejar contra ell Virginia Giuffre,
Giuffre la pilosa.
Sí, que assegura que la varen obligar a tenir relacions sexuals amb el duc quan ella tenia 17 anys. Un colabrot que fa anys que cueja i que encara ens sentirem a parlar.
Article que no ens podem perdre.
El que li dedica en Bernat Salvà al Punt, el cineasta i arquitecte Amos Gitai, el director al que la Filmoteca li dedica una retrospectiva. La pandèmia no li ha permès venir a Barcelona a la presentació, en teoria havia d'estar aquí fa un parell de dies, però si no hi ha nous entrebancs, el director vindrà a la Filmoteca el 21 i 22 de gener. Un director que assegura que per ser cineasta has de saber lluitar, no només has de voler passar per la catifa vermella.
Qui pateix per la radiació dels mòbils, atenció, que pari molta atenció al que ens explica Lola.
Són bones notícies. L'Institut de Salut Global de Barcelona ha coordinat un estudi sobre la radiació dels telèfons, dels mòbils i dels fixos. I una de les conclusions és que fer servir telèfon no comporta un risc més gran de patir tumor cerebral per les persones d'entre 10 i 24 anys. Fa anys ja s'havia estudiat el risc potencial de radiació per radiofreqüència dels mòbils en adults i ara s'ha corroborat el mateix en els més joves.
I aquella informació que t'ha semblat increïble, que no te la podies acabar de creure?
Doncs que hi hagi vols fantasma. Hi ha una guerra entre aerolínies...
No estem parlant de Star Wars.
No. Els avions aquests amb els que abans anàvem d'una banda a una altra... Abans, perquè com ara gairebé la meitat de la població està positiva.
Que no podem viatjar. Bé.
Doncs sembla que hi ha una guerra entre aerolínies, tant les low cost com els grans grups que pugnen pels aeroports clau. Lufthansa va demanar fa uns dies a la Comissió Europea que relaxés les normes per impedir que hi hagi vols fantasma, viatges que van semibuits només per poder conservar els slots, que són els drets d'enlairament i aterratge als principals aeroports. I la resposta de Ryanair no s'ha fet esperar. La seva resposta ha estat dir a Lufthansa que el que ha de fer és baixar els preus per augmentar l'ocupació dels avions en lloc d'operar aquests vols fantasma. Al final, el que els interessa a tots, els diners.
Totalment. Sí. Sempre. Igualada, de fet, canviant de qüestió, estrena la seva capitalitat cultural?
Sí, aquest any Igualada és la capital de la cultura catalana. Tot just ahir l'alcalde Marc Castells, acompanyat del músic Jordi Savall, va presentar el primer quadrimestre de la programació amb més de 250 activitats. N'hi ha per triar i remenar, si voleu fer-li una ullada, www.igualada.ccc2022.cat. El CCC és de Capitalitat Cultura Catalana.
Acabem amb una sèrie documental.
Nunca me ha gustado mirar atrás, porque para mí el pasado no existe.
Un savi, en Rafael. Avui s'estrena a Movistar Plus Rafaelismo, una sèrie de documentals sobre el cantant Rafael. Si sou fans, bueno, Rafael, no?, en el seu moment, com que escrivia PH, Rafael, era un moderno, aquest senyor.
No era un moderno. Moderno en aquella època, Rafael.
Si sou fans, no us perdeu. Diuen que és tot un regal aquesta sèrie documental, sí? Un retrat íntim que repassarà els seus èxits, secrets, pors i somnis, amb material audiovisual inèdit que ha comptat amb l'implicació de l'artista, la seva família, les discogràfiques... Es va presentar al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià i ara arriba a la petita pantalla.
La imatge del dia.
Aquella imatge d'avui que repeteix David Serra la majoria de diaris d'aquí, d'allà i del més enllà.
Sí, és la del primer ministre Boris Johnson. Tota la vida l'hem dit Boris Johnson, però hi ha una tele que és que li diu Boris Johnson, per tant l'hem de dir Boris Johnson. Durant la seva compareixença a la Cambra dels Comuns, en què va demanar perdó per haver assistit a una festa de Downing Street el passat 20 de maig de l'any passat, que era un moment crític de la pandèmia a Anglaterra, al Regne Unit i a tot el món, diem. El que es coneix com a Partygate, perquè això de les festes de la residència del primer ministre no era un fet aïllat, es veu que n'hi havia era, més d'una. N'hi havia unes quantes festes per allà.
Es van repetir, més d'una.
Sí. De totes les imatges, una, la del diari escocès The National, en portada, hi ha la foto de Johnson, i a sota, i és el que ens ha creat més l'atenció, avui ens l'ha fet arribar el Joan Trias, hem de dir, ens ha dit, mireu aquest titular, doncs en lletres immenses, Lear!
Què vol dir?
Mentider! Mentider! Hòstia, tu. Boris Johnson creu que... diu. I després, damunt de la fotografia, frases com Boris Johnson, creu que ets un idiota, a la ciutadania, els lectors. Quin munt d'escombraries, seria la traducció de quin munt de merda seria.
Rubbish.
Sabem que es pensa que les regles no són per ell. I, finalment, avui, primer ministre, nosaltres li diem és un poca vergonya. Això en portada, diari, Un diari de força, amb força lectors. Imagineu alguna cosa semblant a Espanya?
No.
No, tampoc. Johnson justifica la seva assistència a la festa, on diu que s'assembla que hi havia un centenar de persones, assegurant que creia que era un esdeveniment de feina.
No ho tenia clar.
Va anar-hi, els va veure encorbatats,
va veure
i va dir això feina.
Sí, amb uns ponxes i amb unes coses, va dir, mira, anem a reunir-nos. Clar, ningú s'ho creu, que de vegades són més els que demanen la seva dimissió. Boris Johnson, per tant, que se suma a la llista de Lears de la setmana, on també hi ha el tenista Novak Djokovic. Ell parla d'errors humans. Recordes que va mentir, però són errors humans. O Villarejo, que ella reafirma el que va dir dimarts. Llavors, Villarejo és Lear o no és Lear?
Mireu, de fet, avui ens ha commogut molt la història d'un pare i un fill que viuen a la selva amazònica i per això hi hem desplaçat de la nostra corresponsal, la Marta Jarque.
La gesta ha donat la bona sabia si començar o arrencar o deixar una mica més la cançó perquè ens agrada molt també. A veure, José?
Puja-la.
I ens has de dir per això la relació que té la música amb el que parles.
Aquesta cançó es diu You and I, de Crystal Fighters, i com que la història la protagonitzen un pare i un fill, m'ha semblat...
Està tot pensat.
És que la relacionava amb la selva, i clar, no relacionava selva amb aquesta música.
Marta Harko té tot al cap.
A veure, la història la protagonitzen el Tami, de 24 anys, i el seu pare, el Wahu, que en té 67. Els dos són natius del poble amazònic Zoé, perdut a la selva tropical més extensa del món. Per protegir-lo del Covid, el Tami va carregar les que en el seu pare durant 6 hores a través de la jungla, recordem, fins al punt de vacunació més proper. Després aquí ens queixem, si la cita prèvia de CatSalut no ens permet conciliar la vida laboral i familiar.
I la història, Marta, però l'hem coneguda gràcies a una fotografia que publica molts diaris aquest dijous.
Sí, que és obra del neurocirurgià i missioner brasiler, l'Eric Jennings, que va ser l'encarregat d'administrar la vacuna no només al pare, sinó també al fill, ja que hi eren, clar, ja que hem fet el viatge. El metge de 50 anys i activista en defensa dels drets dels indígenes recorda el moment que va veure arribar el pare a collibè del seu fill esgotat després de tantes hores de trajecte. Els va vacunar els dos i va aprofitar, doncs, ja que hi era, doncs, per fer-los també una foto i que se'n fes difusió. Per a les comunitats isolades de la selva amazònica, com la Zoé, el doctor Jennings ha pactat punts de trobada equidistants entre els poblats per injectar les vacunes, no només del Covid, sinó també d'altres infeccions que els arriben. Ningú està protegit del virus, ni els poblats més remots del planeta. Ara bé, ells compten amb un avantatge. A la seva comunitat no hi tenen a cap actor famós, ni influencer egocèntric, ni campió de tennis antivacuna. De vegades sembla que a la selva hi visquem nosaltres.
I ens fixem, gràcies, Marta. Ens fixem, David, també, com cada dia, en el que és tendència a les xarxes socials, que avui presenten, la veritat, molta varietat de noms,
sí,
no?
T'has
tornat una mica loco, no?
Sí, ha estat una elecció difícil. Per exemple, tenim per una banda Aràbia Saudita, Bàsicament la indignació perquè la Supercopa d'Espanya va començar en aquest país a canvi de molts milions per la Federació Muy Española, Mucha Española es. Com diu un soci amb més de 44 anys d'antiguitat, un soci del Barça,
sí?
Diu, un clàssic Aràbia Saudita m'importa una merda.
I avui ja merda... està fort.
Jo no, ho diuen ells.
Tu llegeixes el guió.
Jo llegeixo, amb merda escrita en majúscules.
Sí.
Després, una altra tendència és Olga. Jo he preguntat si Olga Vallejo...
No, sóc jo. No?
No, però és Olga Seques.
Podria ser ella,
Però tothom la coneix.
Sí,
tothom. Aquesta tothom la coneix.
Però tu també.
Hi ha altres Olgues, amb nom d'Olga, no només fan referència a la que destacarem ara, sinó que altres Olgues.
Clar, tu has clicat en el trending topic i has vist que hi havia diverses Olgues.
Olga.
I una d'elles és una tal Olga Moreno, que es veu que és la ex de l'Antonio David Flores, que ara ha trobat nova parella, una periodista de no sé quin diari, una revista. I com diu un tuit, Olga Moreno Obrero, lo mejor del mundo entero. El que m'ha agradat del tuit aquesta, sí, però no sé.
Altres noms?
Sí, home, Tania, Rosario, Josué, Suso...
Saps qui són o no?
Les Isles de les Tentacions.
Aquests es van repetint. Jo vaig veient noms tots els dies i penso, això deu ser Telecinco, Telecinco...
Això de les Isles de les Tentacions?
S'ha acabat.
S'ha acabat. S'ha acabat i demà en començarà un altre.
A rodar, sí. Suposo, no ho sé.
Ara,
no. Ara s'ha acabat.
Ahir, ara faran el resum de los mejores
clar,
momentos.
Clar, avui és dijous, doncs ahir, exacte, la setmana que ve faran com la trobada.
Mejores momentos del resum interior de los mejores momentos.
Jo penso que els podrien dur a la comunitat Zoé, a l'Amazònia, a veure si realment sobreviuria en aquelles condicions.
No contaminis la puresa d'aquestes tribus.
Tens
per
tota
favor.
Però, David, el que ens estàs dient és que l'endemà, sempre que hi ha un debat o un programa sempre. De la isla, surten aquests els noms dels protagonistes.
Sí, com ho he dit, un cop ho tornaré a dir, amb tot el respecte, disculpeu, però l'Aura ja es pot dir, amb tanta merda que hi ha...
David, que...
a veure.
Tens el pip o no, José? Prepara-li pel
bueno, amb tanta porqueria que hi ha a la televisió, clar, l'endemà queda tot reflectit a les xarxes.
Però, atenció, ara hi ha un altre nom que t'ha cridat més l'atenció.
Sí, el de Kristen Stewart, l'actriu, perquè diuen que és víctima d'un robatori. Ho diuen els seus fans, A veure, robatori entre cometes. Condemna els seus fans.
Kristen Stewart és
l'actriu de Crepúsculo, aquella saga de Crepúsculo tan bona.
Ara ha fet Diana, no?
Diana amb el paper, sí. Un bon paper. I precisament per això que considerem que és el millor paper i tothom destaca la seva actuació a aquesta pel·lícula Spencer, doncs consideren que el fet que no estigui nominada als Screen Actors Guild, són els premis del gremi d'actors, considerats molt importants, i aquests sí considerats, aquests sí, l'avançada dels Oscars. Aquesta és ella. Com dèiem, ells van conèixer les nominacions d'aquests premis del SAC, i la gran sorpresa va ser veure que Kristen Stewart no estava en la llista per la seva interpretació de Diana Spencer. L'han robat. De xarxes, de fet, es fan creus d'aquesta no nominació. Hi ha qui parla de la més boja en la història del SAC, la decisió més boja en la història del SAC, i altres creuen que mai es prendrà seriosament la carrera de Kristen Stewart i que aquesta era una gran oportunitat per fer-ho.
8 minuts que falten per arribar al punt de les 11. L'Olga ens parlava de vols fantasma abans, a la seva zona Vallejo, i tu, Marta, ara ens vols parlar d'un vol que no és fantasma, però que vist i no vist.
Sí, ja ho veureu. Els passatgers del vol més curt del món pràcticament no tenen ni temps d'acordar-se el cinturó. De fet, el personal de cabina no pot ni acabar el teatret de normes de seguretat a l'avió que connecta l'illa de Westray amb la de Papa Westray, a Escòcia. El temps de vol d'aquest LM711, que és el nom del vol del Logan Air, és, d'atenció, 53 segons.
Per si no tens d'enlairar-lo, no?
No pots anar ni al lavabo aquí.
No,
no poden anar nadant entre illa i illa?
Crec que no.
Però, clar, això és perfecte pels que ens faci com ens fa... A mi em fa por volar.
Doncs sí, però, clar, també es perd el més divertit de volar. Per exemple, amb companyies de prestigi com Ryanair, que més que avions semblen tòmboles, T'ofereixen menjar, perfums, begudes, i fins i tot poder jugar al rasca i guanya per endur-te grans premis. Clar, aquest divertimento, un vol de 53 segons, com us podeu imaginar, no te'l permet. No,
això sí, Marta, el vol més breu del món sí, va molt còmode.
Molt. La cabina l'ocupen 8 passatgers i us l'heu de imaginar com si fos una furgoneta. Els passatgers van asseguts a les seves còmodes butaques i si s'afanyen, clar, han d'anar ràpid, poden gaudir de les vistes al mar. Les places, però, no estan assignades i a cabina no hi ha banys. Per tant, si tens una emergència durant el vol, que això passa molt, t'hauràs d'esperar 53 segons fins a arribar als banys de l'aeroport. Segur que no hi ha gaire cua.
Sí. L'estrena del 2022, la veritat és que ha vingut acompanyada, Olga, de molts canvis, i d'un d'ells és el capdavant de la Unió Europea. Clar, després de l'1 de gener, si ens en recordem, França ha assumit la presidència del Consell de la Unió Europea i ara doncs volem saber què passa exactament, no?, amb aquesta presidència i quines tasques corresponen al Consell.
Per entendre millor el que pot suposar per la Unió la presidència de França, Emmanuel Macron al capdavant, parlarem amb el catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona, l'Andreu Olestí.
Doncs això serà a partir de la 1, però abans... Marta, has de fer la coreo ja, eh? I un dia ho pujarem
a... TikTok, com si fóssim tiktokers.
Cervera Mondelo, atentes, perquè hem de gravar la Marta fent aquesta...
Heu vist el TikTok aquell que surt al Bartomeu?
Sí.
És cert? Què?
No, no l'he vist.
Ho va passar el Joan Trias.
Sí, és un TikTok d'una família fent com una coreografia molt rara, i al mig, discretament, hi ha l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu.
Mira, els demanem a la...
Ah, després sí.
Eva,
en poden parlar, poder.
Els àngels de la xarxa, si us plau, volem saber més.
Va, i què? a més d'aquest fantàstic TikTok, no sé si voleu guanyar una fantàstica cistella amb productes Home, Capolvo, no?
Sí,
doncs en sortegem una setmanalment plena de productes relacionats, seleccionats per començar l'any amb bon peu, eh? Oli siurana, tonyina en oli d'oliva, melmelada de figues, productes d'higiene personal, una meravella, eh? Aconseguir-les molt fàcil. Només heu d'endevinar el misteri sonor d'avui, que ja veureu que és molt fàcil, eh? Us ho anunciava més el Pol Marçà a primera hora.
Estàs dient que Pol Marçà t'ha trepitjat.
Sí. I avui al Freqüència, doncs això, comprovarem si l'heu escoltat amb atenció. El 1969, a Londres, els Beatles llançaven el seu nou àlbum amb una cançó convertida ja en himne. Veureu que us en passaré dues versions, que seran les dues pistes, i comencem amb una que li va fer la simfònica Mitteleuropa Orquestra. És aquesta. Què?
La música d'escòcia.
Enganxa aquest riure del David, que és mel.
No, però és que estic esperant el dia que facis com a pista de quin color era el cavall blanc de Santiago.
Bé, doncs espera, si ha de caure.
Si ha de caure, mai millor dit.
Si ha de caure. No és tan fàcil. A tu et sembla molt fàcil perquè aquí el guió hi tens escrit.
Jo no
però des de casa és un altre tema,
com nens,
eh?
Olga,
complicat.
Jo crec que la música despista, que s'ha de parar atenció a la lletra.
Sí.
A més, és que quantes vegades us he de dir que ho posem fàcil perquè volem que els oients participin i que guanyin. Va, a més,
estic,
segur que ja ho sabeu
feliç.
Des de casa.
Jo estic feliç,
oi?
Perquè la sé.
Clar, m'agrada molt, a més, Mercè.
Gràcies.
S'ha complert
Marta.
El teu desig, és que avui
Mira,
és el
ja
dia,
està,
eh?
Ja està, ja ho tenim check.
Home. Ja saps quin és el següent, eh? En tens un pendent que deies a primera hora, també, aquest el Momoa? Jo crec que apareixerà per aquí al carrer, d'aquí molt poc.
No m'estranyaria, no m'estranyaria.
I aquí també seguim complint els vostres desitjos, si per exemple és aquest, el de guanyar una fantàstica cistella Capravo. És molt fàcil, eh? Per fer-ho només heu de participar enviant-nos doncs, la resposta a aquest enigma per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu al mati@radioestel.cat.
Ens ho hem pensat, eh? Hem pensat, va, li pugem al Fader, no, perquè sonarà durant tot el dia
que soni.
I s'ho mereix.
Que soni.
Perquè, si m'ho permeteu, nois, no sé si estareu a favor o no, és una de les millors cançons que s'han escrit mai i perquè també ho hem de reivindicar, Olga Vallejo surt en una de les pel·lícules.
Sí, quina és?
Dirty Dancing. Sí, home. Mireu, la Ronets...
En deu sortir a més.
No, i a part, té una història, la banda sonora de Dirty Dancing.
Ah.
Sí, ara no em dóna temps d'explicar-vos-la. Però en algun moment us l'explicaré en el programa d'avui. De fet, les Ronettes m'ha agradat molt, perquè deien que elles no eren les millors, sinó que eren diferents. I moltes vegades això és el que fa marcar la diferència, mai millor dit. Amor, Ronnie Spector, si és que encara no ho sabíeu, la llegenda del rock que va liderar doncs, aquesta banda, amb èxits com aquest Be My Baby. De fet, jo no sé si ho sabíeu, a mi m'ha sorprès, però la Ronnie també va ser corista de Bruce Springsteen. M'ha cridat molt l'atenció. I supervivent també del matrimoni amb el productor Phil Spector. El resultat, un dels seus grans èxits, és sens dubte aquest Be My Baby.